Bon dia, ara són Sweet.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Què massa, Adam, Sofia Cabanes, hem de dels adiuendres, de 8 a 9, de Maitín, hagués programa entre tot i vosat. I avui que hem de començar la meva rectificació, era consellera d'Economia que de l'AGE visitaue era Val d'Aran, el Consell General d'Aran, AGE se massaue d'Adam, era Ajuntament de Viella, ell, Alicia Romero, en un Sílvia Romero, com a diguérem en programa d'AGE, Sílvia Romero, que ell era delegada territorial del govern de l'Alt Pirineu Aran i que justament l'acompanyaue en la visita que AGE entrarà a Val d'Aran d'aquí d'una era confusió. A cada una l'usona, consellera d'Economia, Alicia Romero, Sílvia Romero, delegada territorial del govern de l'Alt Pirineu i Aran. Et aquesta aclaració avui d'una que vos parlam de en tot restacar a una exposició que se pot veure en la Biblioteca General de Viella en que el pròxim 15 d'abril titulada Manga Kilòmetre Zero Autors de Proximitat. Aquesta no és un que jo mostra en també còmics, més també que jo es cadens en ta creat a tau a poderen comprovar els alumnes de 5au i 6au de l'escola Alejandro Casona de Les, d'ambet taller que les dec Alejandro Merino Ortega, on poderen descobrir de primera mà com se vestís un personatge o una història. El còmic americà o de casa nostra no és una causa recent. Aquí no a les Jutet TV, les històries de Mortadelo, Filemón, Zipizape, Guerrero de l'Antifaz, Jabato, Astèrix o Tintín, emers, dilleu recentment, encara que ja són de la dècada de 60, 1960, e inclús abans, Spider-Man, la Patrulla X, Conan, Superman o Batman. Més, també ho hem, còmic japonès, conegut com a manga, les primeres adaptacions que mos arribaven en format sèries de televisió en castellà, Heidi, Marco, Mazinger, Z. E més tard, també, en catalana, Damer Explosió, Bola de Drac, Doctor Slum e Força d'Auti. Era nova generació d'autors, ja no entén d'una de fronteres, veu de manga japonès, de còmic europeu americana e també de la il·lustració digital e de maçó vestís d'un ara un nou llenguatge. Alejandro Merino és un bon exemple d'aquest perfil i un artista multidisciplinari que treballa entre el dibuix, el guió, el concept art e que representa d'una jornada de creadors que no se limiten sonc a treballar en paper, sinó que exploren també d'auti encastres visuals com a potestat de disseny o també en món dels videojocs. Era exposició en Manga Kilòmetre Zero, com diríem, que da vots a creadors locals, explica que hi hagués fenomen d'avui. Ne volem parlar de manga, de còmic, de creació, i també conèixer més a Alejandro Merino. De fet, mantiem jo a longa conversa que demorem sigui de vostre interès. Metarem punt final en tot el rebre en va et motor aviat, era agenda, autana cultural com a esportiva, d'una se quede cauca segon, i també repassa as actualitats que ja són notícia. Començam aquesta nova edició de Maitín d'Aran que correspon a divendres 10 d'abril. Ja que com a cada dia en tu parlar de temps. Passen 4 minutes des de Maitín. Saludem d'aquesta hora Àlex Iratarrau, responsable de Meteo Aran. Bon dia, Àlex. Dempús de qualque dia d'anar amb menja quarta, sembla que a comptar dimenge mos toque tornar a treure el abric i a tau. Bon dia.
Doncs bon dia a tutti, que mos demore un divendres d'estiu, un dissabte primaverau e un dimenge hivernau. Hauran presència de calima que podria deixar anga en tot acompanyar les precipitacions que hi haurà el dissabte per a tarda i net. Entram en matèria. Avui divendres, dins d'abril, la jornada serà assolellada d'en cauqui cúmuls dispersi pendent a la tarda. Hauran presència de calima que interbolirà l'ambient que s'intensificarà pendent a la net. Com a jornades anteriores, les màximes que tornaran a marcar valors de plen estiu. 7 grats, 24 grats en Bausen, 6 grats, 23 grats en Betren. El dissabte, pen maitín, encara hi haurà cauqui clars intercalari d'emplomalls nauti i mieis. Més per a tarda, la nivolositat augmentarà ràpidament amb l'arribada de precipitacions força febles escampinyades acompanyades d'anga que producirà epubats en suspensió. Pendent la maitiada, se produiran precipitacions febles de nau acompanyades d'anga i de mínima cota de neu que baixarà des dels 2.200 en qui als 1.100 metres. Els vents que seran febles del nord a darreres hores. Les temperatures que iniciaran una notable descendida. 5 grats des a 8 grats en Bausen, 4 grats des a 7 grats en Betren. Ara fins el diumenge, 12 d'abril, els seus estaran força coberti d'amb neuades febles i intermitentes. Desapareixerà era calima, e pendent en maitín, era cota de neu se plaçarà entre els 1.100 i els 900 metres. En tot baixar per a tarda e plaçar-se a tur de 700 metres. Passe de mure, massa acumulació total de neu, en cotes nautes, en cotes mieges. Baixada de temperatures que mos deixarà la jornada i guarnau, 2 grats, 6 grats en Bausen, 1 grat, 5 grats en Betren. Donc és que soy tot, que gaudigats d'aquesta dimenjada en caurà un xinyau de tot, i vos rebrem vam que podeu continuar informat en els nostres canals habituals de Consell General, Visit Val d'Aran, Meteoran.
Gràcies, Àlex. Donc que mos premanim en tada aquesta tobogana, estiu, primavera, i huer en Tabarra era setmana. I d'amagues panorama, actualitzam també el boletín de perill de la UEGI. Vam en el centre de la UEGI, d'en Montse Bacardit. Bon dia, Montse.
Hola, força, bon dia, José. Així ho, Montse, des del centre de la UEGI, ho he dit, vendres, darrer dia de condicions de plena primavera, en qual museu anda amb un regeu força correcte, perill de... de la UEGI feble, amb un problema de capes febles persistentes en les ombres més nàutic que hi deixa força isolat i difícil de desencadenar. Més en curs de la jornada, de met soleil a calor, avui encara el zero se passarà a 3.500 metres, serà cada cop més probable la UEGI de neu humida i també la UEGI de xuns, és esguitlament basaus. Per això, el grat de perill de la UEGI atenyarà el grat d'ús moderat. Cau jo a l'acció atenta de l'itinerari, les bones habituds de dos temps, portar equipa de seguretat i finalitzar l'últim dia, perquè si no era neu ja se troba molt, molt passada, molt, molt humida, molt difícil d'esquiar o de progressar, i també més perillosa. Tara dimenjada era primavera, sembla que se vol retirar a uns dies. Dimenge, encara que sembli impossible, mos llauran d'amb una petita neuada d'hivern. Més tornem per la setmana que ve amb un nou boletín. Força bon dia, bona dimenjada.
Gràcies, Montse. Bona dimenjada. Veiem de l'ús quin ha estat el resultat d'aquesta entrada en Iuer i Autoviatge. Temperatures actuals. Pla de Beret, 2 grats. Cap de Porra d'Era Bonaigua, 4. 3 en Lac Redunga, 5 en Saseuba, en Cap de Baqueira, en la cota 2.500. 4 grats en Salardú, 6 en Bagergue, en Viella, 8 en Bussós, d'Hora de la Val d'Aran, 4 grats en Pont de Suer, en Arribagorça, 12 en Sor, en Pallars Sobirà, 10 en Lleida, 14 en Tolosa, 20 grats en Barcelona, en Observatori Fabra, 15 en la zona universitària. Passen 9 minuts de la 8 de maitín. En manga ja no hi són que jo a qüestió de Japó. En la nostra memòria, avui es rebrem més de sèries d'anime que ens arribaren de País Nipunga com a Mazinger Z, Heidi, Marco, d'autes més recentes com a Doraemon, realitat, bon o Bola de Draca Z que siguec era que merquec un punt d'inflexió. És un gran secret. Cada viatge hi ha més autors d'ací que en son aquest llenguatge també lo reinterpreten amb estil propi. Això que podem trobar en exposició un manga quilòmetre zero autors de proximitat i una mostra itineranta que se pot veure encara en la Biblioteca General de Viella i que meten valor el talent local i que mos apropa el còmic d'inspiració japonesa més et des del territori. Entre aquests nou i creadors hi trobem perfils com el d'Alejandro Merino Ortega, un artista multidisciplinari que treballa entre el dibuix, el guion, el concept art i que representa força bé aquesta nova generació d'autors. I ho sent en creixement que barreja influències, tècniques i formats i que demostra que en manga avui també se dibuixa des d'ací. Per exposició passaren aquests dies en darrers alumnes de 5au i 6au des del cicle superior de l'escola Alejandro Casona de Les que seguiren atents les explicacions que les ec Alejandro Merino. Avui podem parlar de meta, sus, era trajectòria personal, era estil que més treballa i quines han estat també sus influències. Més també a parlar de procés creatiu i de l'exposició manga quilòmetre zero autors de proximitat. Alejandro Merino, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal tot?
Vinc a explicar, abans de parlar d'aquesta exposició, en manga quilòmetre zero, explicar en Xunyaua, en ta que la gent te coneixe, qui és Alejandro Merino i com comença en món del dibuix?
Pues mira, jo vaig començar per casualitat. Estava estudiant informàtica i un amic em va dir que es presentava la prova d'accés a l'escola Josso, i li feia mandra anar tot sol i em va demanar si el podia acompanyar i el vaig acompanyar, però sense cap mena d'idea del que era l'escola Josso o que el dibuix podia ser una sortida professional vàlida. I vaig arribar ahir, em van dir si jo també volia fer la prova d'accés i per no estar esperant únicament a la sala el vaig acompanyar i jo vaig aconseguir accedir i ell no. Llavors, com no m'agradava molt l'informàtica, i els meus pares van dir, bueno, que no estava mal de preu i es podia manejar, em vaig quedar allí, a l'escola. I hasta el segon any no vaig veure que jo realment fos una vocació. El primer any el vaig passar com havia passat per un d'altres cursos, però el segon any ja em vaig donar compte de que sí que era el meu.
De mainatge no ho havies dibuixat, com a tot, i m'imagini, dilleu gargots, causes, però no
sí,
sense
sí.
Res més de pensar en un futur com a dedicat a d'acro.
No, dibuixava i m'agradava dibuixar, però era una fugida de les activitats. Dibuixava a classe, dibuixava fora, però no ho havia vist mai com una sortida professional amb cara i ulls. No, simplement no estava al meu cap. Uh-huh. Dibuixava com qualsevol nano. I no era dolent, perquè de petit havia ganat algun altre concurs de dibuix, però, des de luego, no era com per poder dedicar-me a allò.
En tot cas, entrar a escola Josso te permet que d'una de vei estudies possibilitats de vei de que dilleu que sí que hi hauria caucarrem més, no? De més dibuix, que era a causa que te motivava i que te podies arribar a guanyar en la vida. Tu recordes de mainatge o he llegit còmics, no sé si manga està bé, més els còmics de tu estem, eres consumidor d'aquest tipus de literatura o no?
No massa, o encara no amb massa profunditat. Sé que la meva àvia sempre em portava Mortadelos i Filemons, habitualment, em portava un al mes o així, i això sí que m'ho llegia bastant. Alguna Patrulla X i bastants de Conan, perquè a l'època a la que vaig néixer hi havia bastants... com es diu això? Fascículos?
Mm-hmm. Sí, fascicles, sí.
Sí.
Revistes i publicacions. Sí,
pues, havia fascicles de Conan i me'ls anava agafant, i fins a l'adolescència no vaig agafar Patrulla X i una mica més de Marvel, però tampoc era massa assidu a llegir còmics. No era com el meu hobby principal. Altres companys sí que ho tenien com una afició molt, molt constant, però jo sempre era un segon pla. O sigui, ja et dic, vaig entrar quasi per casualitat a aquest món.
Quan decidisses, d'empús d'estar a escola, quan decidisses que eth dibuix serà ua part important dera tua vida, que d'una ja serà quauquarren més que ua afición.
Com ja et deia, vaig començar per casualitat, perquè el primer any el vaig fer com feia unes altres coses, com informàtica, o com feia... Abans havia fet electricitat i res m'agradava. Així que pel segon any em vaig donar compte de que quizás sí era on volia estar. I ja al principi del segon any ja vaig decidir que ja em quedava i a veure què podíem treure d'això.
Quin és ton estil? Hem parlat de causes molt diferents. Hem parlat de Mortadelo i Filemón, hem parlat de Conan, hem parlat dels còmics de la Marvel, hem tingut també tres dels referents, podríem dir, en aquest món de còmic. En manga hi ha altra causa, més en quin estil te places tu ara com a Alejandro Merino dibuixant?
Bueno, és una mica complicat perquè el que intento fer sempre és adaptar-me a l'estil que demana cada treball. Jo sóc més feliç treballant amb una masculança de merimanga, una mica europeu però una mica americà. Intento tinc influències de totes parts. El que sí que no faig és cartoon, com Mortadelo i Filemón, això sí que no ho toco, però intento tenir una mescla de totes les coses bones.
Se mos ha tallat la conversa, me sembla que la podem recuperar. Alejandro, diries de que jo a barreja d'estils era que has tu, no tant era de cartoon, hagués còmic de TV o que entenem tot i que ho hem vist molt i, diguéssim, era producció espanyola, que s'apropa més a jo barreja dels estils americà. En manga japonès hi ha una història diferent. Podríem parlar d'aquests tres conceptes diferents en món de dibuix, en aquest cas parlant de còmic, de manga, de causes a tau?
Sí, per suposat. Al final, els estils són la continuació gràfica d'allò que va funcionar a cada un dels mercats. El japonès es té molt els ulls grans, cares molt, molt fines de mandíbula, un tipus de dibuix molt, molt correcte però molt continuista. Molts dibuixants de manga tenen estils molt, molt semblants. Al final, per això es defineix un estil, per la capacitat que té d'assemellar-se a altres autors del mateix model. Entre tots els autors sempre hi ha una petita diferència, però es considera manga això que ens visualment ho veiem com manga. I normalment són els ulls grans, cossos molt, molt definits, molt, molt de línia, sense mà, amb molt tramat, blanc i negre... Però és perquè és el que ha funcionat i perquè a Japó es treballa amb ajudants de l'autor principal i aquesta forma de continuar el manga es va donant perquè quan aquests ajudants passen a fer la seva pròpia obra, mantenen part de la presa amb el professor, amb el mangaka principal. I a Amèrica no funciona tant així, però és més fàcil que et deixin entrar al mercat si ja estàs dibuixant un estil que ja està funcionant dintre d'aquest estil de mercat. I a vegades hi ha autors molt de fora que aconsegueixen entrar per tenir un estil molt, molt diferent, però és més fàcil apropar-te si ja tens un estil que està funcionant entre algun d'ells.
Els estils que vedem se poden diferenciar ràpidament. Podem veure i reconèixer ràpidament soc ell manga o soc ell un còmic americà amb autors espanyols, per exemple, o catalans que estan treballant molt aquí. A més, que se pot veure molt diferenciadament quins són els dos estils més. No sé si ja comença també a barrejar se ensenyau. Tot i aquests estils, les noves generacions de dibuixants, ja, com a dir, estic prenent ensenyau de seu, ensenyau de delà, i al final creen un estil a viatges a mi i camí entre els dius.
Sí, ja. Hi ha aquesta masculança de gent que ja m'ha amat les dues cultures i ja té una mica de tacte visual amb els dos. Tinc un company que es dedica a això també, que ha estat una mica al mercat americà i que va aprendre els mateixos anys que jo. I només per tenir diferents gustos ja podem veure l'un en l'altre què ha influït al seu camí. I, per exemple, ell és molt més amerimanga, té cossos americans, però les cares les fa com manga més tradicional. I jo experimento per molts camins. Com l'últim amb el que he estat són biografies, ara tinc un estil més realista per imitar cares reals i tal, que no és el que m'acaba d'agradar per la meva carrera completa, però que precisament per això ho necessitava. Necessitava que fos més proper a la realitat i menys exagerat, tant com el manga com com l'americà.
Doncs ara que apuntes, parlem un senyor de procés creatiu, Alejandro. Com neix un treball? La meva idea, la meva història, com comença tot un treball de dibuix en aquest cas que després se traduirà en una publicació?
Pues, depèn molt de si és un encàrrec o si és un desig propi, un còmic propi. En el cas de còmic propi, que jo tinc bastants guions escrits, comences amb una idea. Normalment amb una idea petita, una cosa que et fa gràcia. Jo, com a professor de guió, intento recomanar sempre que hi hagi dos temes, com a mínim, dels que vulguis realment parlar. Tu agafes, jo què sé, la depressió i com ho portaria en un món de fantasia on els sentiments no es tracten correctament. Molt bé, doncs agafes aquests dos temes i comences a hilar una història que els vagi retomant una i altre cop. Donde hi hagi un personatge que pugui la teva idea principal i un altre que ho contradigui, com a mínim. I després ho comences a ampliar de personatges, d'història, i ja vas hilant una història. Amb aquest guió ja fas bossets de cada una de les pàgines, ho divideixes primer per pàgines, fas un pequeño boceto, a vegades se me trenquen algunes
Tranquil,
paraules en
no
català, ho
passa res.
sento. I amb aquests, amb aquests esbossos, ara m'han recordat, ja comences a fer les pàgines a límpies, en tintes, colorelles, poses els textos, ho maquetes i ho mandes a publicar o ho mandes a alguna editorial que se'l miri i et digui que no, hi ha una altra, hi ha una altra, hi ha una altra, fins que et diuen que sí, si tens sort, si la idea mereixia la pena de primeres i bona sort amb això. I en canvi, si treballes per encàrrec, normalment reps el guió, el revises, el divideixes per pàgines si no ve dividit, que a vegades hi ha alguns escriptors que no ho fan i uns altres que sí, i et poses a treballar com qui no té temps, perquè al final les fites d'entrega són molt breus a vegades, i jo com a dibuixant sóc una mica tortuga, així que em toca posar-me quasi 12 hores diàries per sacar els temps i a les últimes entregues m'ha costat ja una miqueta.
En tot cas, vedem des de que era idea que comence i una idea que dilleu se transforma en una història, d'empius aquella història la clau plasmar en dibuixi. S'ha dit vostè de que jo a fotografia ei millor que mil paraules, que en una fotografia pots veure moltes causes que se les has d'explicar en paraules, dilleu, has un text molt long. En aquest cas, els còmics juguen a d'acro, de molta imatge visual, que te poden estar explicant dues, tres, quatre causes en mateix temps, són que dues línies de diàleg, explicar-te tota la història que dilleu escrita, seria pràcticament jo dues o tres pàgines o un capítol sencer de la novel·la, no? Per dir de catau.
Sí, és que això passa molt, que sembla que el còmic, tu agafes un tomo i pareix, sembla que té poc contenit. Al final són, per exemple, unes grapes són com a màxim 26 o 30 pàgines i sembla que això no tingui massa contingut. Però hem de pensar que a la literatura, si agaféssim i traguéssim totes les descriptives, totes les descriptives, el llibre de 100 pàgines a lo millor passava a ser 60. Amb el còmic passa això. Encerrem totes les descriptives perquè ja les estem veient. veiem la roba dels personatges, veiem el fons, veiem la casa, la decoració, ho veiem tot. Tota la descriptiva que pugui tenir un llibre, pràcticament inexistent. Els diàlegs es redueixen perquè el còmic no té molt espai pel text, perquè si no, no veuríem imatge. Així que tenim qualsevol text, qualsevol diàleg, tenim la major brevitud que puguem tindri, tinga per això. Para lo más breve que tengamos, tenemos que abreviarlo mucho porque los textos ocupan mucho, mucho espacio. Entonces, de cualquier texto tenemos que reducirlo casi a la mitad y eso es lo que va finalmente.
M'està bé en aquest sentit, entre paper de dibuixant, d'assajar d'explicar en una vinyeta més o menys petita, moltes de les causes aquelles que dius que traiem que són les descriptives, no? Jo muntanya, un costet, que sei de dia, sei de net, sei huer, sei... Tot això cau plasmar en un dibuixet de que d'empius quedarà en una publicació, en un 3x4, 3 centímetres per 4, en un senyor més gran, depèn de com. Aquí ho hi ha, era maestria de dibuixant, d'interpretar tot acro en una vinyeta molt petita.
Sí, ja, a vegades és realment difícil perquè, mira, jo l'última publicació em va arribar que tenia que fer unes 5 pàgines de 6 persones passejant per Madrid parant-se davant de cada edifici important per la biografia, en aquest cas era de Sabina, i anaven parlant de cada edifici o com era o en quina cançó sortia, i eren uns textos immensos contant la història de la cançó i per quadrar els textos, els personatges i l'ambientació, que al final tenia que ser molt realista perquè parlaven exactament de quin edifici, va ser una liada, perquè era quasi... Hi havia una pàgina que crec recordar que tenia 8 vinyetes i totes eren ubicacions diferents de Madrid i va ser bastant complicat. Va ser possiblement una de les pàgines més xungues que he fet perquè reconeixés l'edifici, estiguessin les 5 persones més Madrid sencer amb un munt de gent per tot arreu. És difícil, sobretot per tamanys. A mi m'agrada molt treballar en formats més grans. La veritat és que el format manga jo em tornaria boig. O sea, sé que són només unes 3, 5 vinyetes per pàgina, però per mi és un format molt, molt petit. Sobretot fent realisme és difícil. Però sí, no hi ha ninguna facilitat. I porta molts problemes ara que treballem amb el digital, perquè tu pots tirar zoom tantes vegades com vulguis a Photoshop i arreglar les vinyetes i tal. Però un cop que s'imprimeixen, com no hagis tingut realment cuidat en fer-ho amb el tamany que realment és d'impressió, o sigui, es poden arribar a perdre la meitat del treball, es pot perdre amb una impressió a un tamany diferent del que tu tenies en ment. I a vegades això passa, també.
D'aquesta resposta podem dir que dilleu Alejandro Merino treballa més en digital que en format tradicional. Podem dir que ara hi ha una sèrie d'autors que ja treballen sun que en digital que el treball tradicional de dibuixar d'ama era pluma, el làpid, d'empius colorejar, tot aquest treball. Acro ja queda insunyau en tas, no sé, ser nostàlgics, per dir de catau.
Bueno, no creus, Encara hi ha molta, molta gent que treballa a llapis. El que sí que ja no fa quasi mai la gent és colorejar. Colorejar a manual, excepte al mercat francès, on encara es treballa amb aquarel·la a vegades. El còmic americà està completament colorejat amb digital. Si no és per agències, d'on un munt de gent treballa en les mismes pàgines a color. Però el dibuix encara es fa manualment algunes vegades. De fet, la meva forma de treballar és molt poc útil. La veritat és que em ralenteix molt, perquè jo els dibuixos els faig a mà alçada, en paper, els escanejo, els digitalitzo, els entinto digitalment i els colorejo digitalment. Però intento mantenir una part que encara és tradicional, com és el dibuix, de primeres perquè ho faig més satisfactòriament. I m'agrada més, ho porto millor. Però sí, hi ha gent que ha passat completament al digital. Tinc alguns dels meus amics i coneguts ja ho fan tot digital. I alguns comparteixen encara aquesta forma de treballar mixt. Encara no ha desaparegut del tot i des de lluny no tots els autors han tirat per aquest camí, perquè el tradicional té coses que el digital no té. Per exemple, la tinta digital està molt morta. Has de passar quasi el triple de temps treballant-la perquè no quedi molt avorrida. Mentre que quan les fas tradicional, els propis errors de la plomilla o del pinzell ja li donen aquesta vida. El digital a vegades mata molt l'art final. I si no tens molt, molt tacte o ja portes molt temps entintant digitalment, és possible que el teu treball es vegi horrorós o molt, molt massa correcte. I a vegades el còmic, si volem fer una baralla, els traços durs o incorrectes donen molt més caràcter que tot estigui perfectament treballat, que és una de les coses que em passava al principi i a molts companys estic segur que també.
Per tant, d'una experiència que un grat en aquest sentit, una dibuixant de còmics que d'una cau d'altres causes, no? Entà pagar les factures, entà viure, cau este multidisciplinar per de catau, no? Dies parlàvem amb un pintor de Salardú, amb Víctor Lolo Rodríguez, que mos diria que pinte més que viatges, cau pagar les factures, que cau pagar la pintura, cau pagar els cavallers, cau pagar tots els materials. Per tant, doncs, no, hi ha poca gent, dilleu, que se pot dedicar a un que jo part de dibuix com a poteste còmics o mangas. En ton cas, és un artista multidisciplinar, no?
Sí, sembla que no, però el món del còmic és molt petit. Hi ha no tants autors com pensem, i encara que estem distribuïts per tot el món, no són tants. I no són tants, sobretot, els que aconsegueixen treure un treball anual o bianual que els permeteixi viure bé. Hi ha molts que sí, sobretot els del mercat americà, ganen bé la vida, els del francès també, però la continuïtat a vegades és difícil. Hi ha molts, uns temps d'entrega que si no domines o no estàs molt especialitzat en tenir velocitat, és difícil. Jo, per exemple, a mi em toca tenir diversos treballs. O sigui, soc dibuixant, però soc professor de guió, professor de dibuix en diferents centres cívics de Barcelona, i això és el que de veritat em dona de menjar. Perquè, per exemple, a Espanya el còmic no està molt ben remunerat. Molt ben remunerat, et dic que si et paguen 30, 40, 45 euros per pàgina a complir-te, ja estàs en una bona empresa. Això és bastant trist, perquè a mi per classe em paguen uns 25 per hora. Així que una pàgina que moltes vegades em porta 2 o 3 dies completar, i si són dies bons, per 30 euros és la pobresa. Per sort del còmic, com ja et dic, el color es fa digital, així que els materials que utilitzem no són molt cars. Jo treballo amb un llapis de mina d'un euro 50 i gomes Milan, no més. Així que els materials no són cars, però si et poses a fer comptes per hora treballada al remunerat, és un sou d'esclavitud, pràcticament. Almenys on estic jo, en el mercat espanyol, que no, les coses no estan molt bullants.
Ja crec que hi ha un treball artesanal.
Sí, és completament artesanal, completament interpretació de l'artista. Tenim molt marge per perdre'ns, a vegades lluitem amb el que no ens agrada, el nostre propi treball, i això allarga les hores, no ho fa més fàcil. Però també depèn de l'autor, eh? Jo sóc molt tiquismiquis i intento que tot esté perfecte i això és pràcticament impossible. Acabes per esgotament.
En món de videojoc i animació, hi ha nova oportunitat de gestió entre els dibuixants?
Sí que l'havia. Jo, de fet, abans d'entrar al món del còmic estava en videojocs i com a concept artist, però tots els meus intents en videojocs van sortir una mica malament perquè les empreses tancaven o... És el mateix de sempre. A Espanya, la majoria d'empreses de videojocs van per subvenció. Si no aconsegueixes la subvenció un any o un dels jocs no surt bé, no tens suficient apoyo monetario del país o de les audiències per intentar-ho una segona vegada. Així que moltes vegades un mal intent se deu a l'empresa. I les empreses espanyoles de videojocs no tenen massa recorregut de moment. Hi ha alguna que té dos, tres jocs al mercat i tampoc ho han patat tant com per poder mantenir-se. Així que, com sempre, tot el que són arts a Espanya estan molt infravalorades. I és difícil créixer en aquest país. Com a autor et pots anar fora. Però si realment vols créixer únicament dins del país, no té tantes facilitats perquè competim amb els mercats estrangers. Al final, tu vas a una tenda de còmics a Espanya i el primer que et trobes és Marvel, DC, tot el que Japó vol manar-nos, perquè els editors, els d'aquí i els de molts països que no tenen un mercat intern molt fort, el que fan és importar tot ho estranger. I està perfecte, perquè al final rebem molta cultura i molts d'aquests mangas ja estan tastats, ja saben que funcionen, ja saben que tenen públic. Però això cada vegada, per al meu gust, deixa un espai més petit als mercats interiors, sobretot de països petits com és Espanya, que al final no som una població tan gran. I culturalment, tampoc, si no ho exportem a Latinoamèrica, en el nostre idioma, tampoc
Ese
ho podem vendre molt bé.
reduïm encara insinuo més a Catalunya, en aquest cas ara a Val d'Aran, aquí ja les causes ja se dispararien.
Ja es fa diminutíssim. Per exemple, una bona tirada d'un còmic espanyol normalment està entre els 2.000 i 4.000 exemplars. Això és una ridiculesa. I en català, entre els 1.000 i 1.500. O sigui, d'una tirada normal, ni siquiera una petita, una tirada normal. Això són uns números de riure. Són de riure.
Per tant, jo exposició com aquesta manga quilòmetre zero, escena local, pot ser important en ta visualitzar el treball que en multi d'aquests autors que d'una s'hagin d'ésser ignorat en mercat i d'ésser coneixuts. No? Què mos pots explicar d'aquesta exposició en què tu participes aquests dies en darrer un petit taller entre els mainatges de l'escola, de l'escola Alejandro Casona de l'ES, que participaren d'aquesta exposició de un petit taller. Què mos pots explicar de l'exposició?
Pues mira, l'exposició, per mi, que estic contratat com a tallerista que va d'esto, em sembla una grandíssima oportunitat per expondre a tots els autors espanyols, catalans, de locals, per així dir-ho, que estan ficats a aquest mercat i que quizá no han tingut tantes oportunitats com mangas molt més potents, però que tenen un estil, com veiem, que és manga, però amb l'aproximació d'uns guions, unes idees, una forma de cultural més d'aquí, d'aquesta zona. Aunque hi ha molts autors que sí que hi ha que dir que imiten molt a un japonès, tant amb el dibuix com amb les històries, però permeten a tota aquesta gent obrir-se una petita finestra als nanos que els poden conèixer, perquè és el que diem, el manga japonès té la sort de que si no t'entra el manga, t'entra l'anime que estan emitint a la tele, que és gratis de veure, que no et costa ningú esforç. Aquesta exposició i uns altres actes com aquest permeteixen que tot el que estem fent, la gent local, que no té tanta exposició, no té tanta no està tan favorit per la vida, per ser vist, per ser transmès, fa que els nens tinguin una aproximació més cercana i puguin començar, quizás, a leer por otros caminos que no són el manga japonès importado, lo qual fa bastant de valorar tot això. I jo crec que ja no només de cara al manga, sinó a aproximar la lectura als nanos, que a vegades els costa una mica més entrar en el món si no està amb dibuixets. I sembla que no, però a vegades una obra Bueno, esto es más por la idea que se tiene todavía a veces de que un manga o un cómic no es tan buena obra como un llibre. Sanse, ya llibres terribles, ya mangas terribles, i ja mangas increïbles i llibres increïbles. I a vegades és provar i deixar que els nens no confundir el manga o el còmic com un medi per petits. Però és un gran medi perquè els petits comencin a la lectura. Que és algo que a vegades jo com a professor veig que als pares els hi costa fer que els nanos entrin a aquest mundet, bueno, a este mundo. Pantalles, mòbils, ordinadors, treuen molt més, no diré l'atenció, com molta gent pon el crit en el cel de, no, és que els hi treuen la capacitat d'atenció. No, però és més fàcil per ells consumir una cosa ràpida o petits vídeos que centrar-se en un llibre. I aquestes exposicions, que s'aproximen més culturalment també els aportem una cosa que és algo a lo que ya están habituados, como es el manga, y a la vez un acercamiento más local a algunas cosas.
Els mangues, els còmics que no sai, estan viuent ja segona joventut, digueu, gràcies a totes les adaptacions que s'han fet de sèries de televisió, parlant de còmics de Marvel o DC, que són els més destacats, d'adaptacions en televisió, adaptacions en pel·lícules, també les pel·lícules que ens arriben d'adaptacions de manga, sèries de televisió que comentaves tu ara, és més gran i rebrembaran a Marco, a Heidi, Mazinger Z, tota una sèrie de còmics manga que ens arribaren en un moment que acro crec que digueu tota una generació d'artistes posteriors. Ara s'està tornant a viure una recuperació de ganes de dibuixar, de digueu entrar en escoles com a Joso o d'altres centres que ensenyen a dibuixar. Gràcies a tota aquesta presència d'adaptacions de còmics, mangas en televisió, en cinema?
Sí, desde luego. A ver, una segona joventut està vivint gràcies a que per exemple, molta gent de la meva generació, que sóc del 93, va tenir aquest impuls d'arribar-se a aquest tipus de manga, sèries i demás, gràcies a que el K3 va transportar un munt de sèries, les va traduir al català i a tota Catalunya va ser un boom, un aport de sèries i de manga que a la resta d'Espanya no van tenir. Sí que, per suposat, mamar aquesta cultura des de petit ens porta a voler dibuixar, a voler seguir vivint aquests mons, ara quan ya somos mayores. Queremos revivir aquello que de juventud nos gustó y todas aquellas series que trajo el K3 a Cataluña han hecho que tengamos un caldo de cultivo muy fuerte de lectores de manga, de gente que se ha quedado en las series o en los cómics y que han podido ver esos dibujos ya no como algo infantil, sino como algo que pertenecía a su adolescencia como mínimo. Entonces, por supuesto, quieren volver a ello una y otra vez. Y en cuanto a dibujantes, pues muchos. Molts hem tret la inspiració. Perdona que canvia a veces que. Molts hem tret la inspiració d'aquestes obres i ens hem quedat en això, en voler emular allò que veiem. I, per suposat, la Josu està rebentada d'alumnes sempre. No tots arriben, molts es queden per al camí, uns altres no. Jo, com a professor, les classes de còmica de les escoles, bueno, dels centres cívics, estan a rebentar també, o sea, tinc llista d'espera per entrar. Gent, adolescents motivats que volen entrar en aquell món i viure aquest món, hi ha moltíssims. I molts, molts acabaran en el disseny, molts acabaran als videojocs, molts acabaran en l'animació, si es pot. Quants es ganaran bé la vida? O quants realment podran viure això, únicament d'això? Quizà diria que un 15 o un 20% de les classes que estem formades, jo d'exalumnes i tal, que coneix, que es ganin bé la vida dels del meu any, hi ha tres. I jo no estic entre ells. Hi ha tres de... Quizà érem uns 30, seríem. Pues quizá hi ha 3-4 que es ganen bé la vida, uns altres tenim que fer malabars amb treballs extra, uns altres han tirat la toalla, que lo veo normal. I va una mica així, però encara no he vist a ningú acabar totalment en la quiebra. Al final, ser dibuixant et porta a això, a tenir que saber ganar-te la vida de moltes maneres. Així que a tots aquells que estiguin inspirats a entrar a això, els diria que cap endavant. És millor fer una cosa que t'agrada 15 anys i després rendir-te, que passar-te 30 anys a la fàbrica i saber que la teva vida ha sigut això i ja està, i ni siquiera has fet l'intent de llançar-te això que això que t'agradava. Això sí, que ho fessin amb cap. Vale? Si la teva situació familiar no és molt favorable o no estàs mega super motivat, deixa-ho com a segona via.
Per tant, una hagués que seria consell entre la gent que digueu vol començar o vol dedicar-se al dibuix, per què no a còmic o a d'altres possibilitats. És un que d'hauria en camí, d'empús hi ha moltes altres opcions, com ho hem comentat avui en la conversa. Ens has comentat de que has fet un treball per encàrrec, la biografia d'encantant Joaquín Sabina. En què treballes actualment, Alejandro?
Pues mira, estava amb aquesta editorial, Bau Bilbao, he tret ja tres, Fito, Wyoming i, bueno, Gran Wyoming, i Sabina, les tres de continu, i som un munt d'autors de tota Espanya que fem unes 10-20 pàgines cadascun i així traiem una biografia anual. Ara mateix estic en un petit peron, perquè estic esperant el nou guió de segona part de Sabina o el que em tinc que manar, però estic rematant treballs que tenia a mitges. Estic, per exemple, il·lustrant un joc de cartes, estic fent un parell de tatuatges, estic el que m'entri. Jo ara mateix estic amb molts guions meus, però amb l'escriptura d'un llibre també, perquè en el meu cas dibuixo i escric. Faig una mica de tot. A mi m'ha tocat ser molt, molt multidisciplinar perquè únicament amb el dibuix no guanyo la vida tan bé. Però això, ara porto 4 mesos des de l'entrega de Sabina, o cinc, crec que 5 mesos des de l'entrega de Sabina, i estic una mica rematant uns altres treballs que les entregues de Sabina no m'havien permetit portar a l'hora. Així, ara...
Aquest que seria treball futur, veiem si la podem veure en treballs de nivell. Alejandro Merino, en t'acabar, quina recomanació mos haries? Quan te diem, premaniste t'acabar, jo ha recomanació d'un còmic o manga que a tu t'hagi motivat especialment i que digueu seria per a un entrar en aquest món si encara no hem consumidors de literatura còmic, manga, encara no ens hem apropat a aquesta literatura, que diries no és ni millor ni pitjor, sinó que és diferent a la literatura clàssica. Per tant, un gaire també hi ha molt bona manera d'introduir, per exemple, els petits en que comencen consumint aquest tipus de literatura d'empius que puguen avançar a d'autica més. Tatu, quines serien dos referents de còmic i manga, perquè ho hem dit que són dos estils totalment diferents, quins serien els referents?
Doncs pues mira, jo tinc el problema que els meus referents sempre porten dos costats. Tinc els referents que els amo per el dibuix, o sigui, per l'habilitat de dibuix, que és com, vale, això és fantàstic de veure, quizá la història no és tan bona, però el dibuix és la hòstia, i luego los que me gustan por història. Entonces, dins del manga em va marcar molt Yu Yu Hakusho, una sèrie que es va emetre al K3 i que em va encantar, i dins del manga el considero una de les millors coses que s'ha fet, almenys del manga de batalles, perquè aportava una lectura dels dolents, una lectura psicològica, que sempre eren molt més profundos que aquests personatges més típics de Bola de Drac, que vull destruir el món i ja està. I això em va agradar. Possiblement fos una de les coses que em va portar a tenir molt interès pel manga, perquè hi havia molta cultura moments en aquell moment, però al final a la meva generació Dragon Ball era Dragon Ball i ja no, ja està. Però eren sèries que aquí no atrauen a tot el món. No, hi ha molts petits que potser únicament combats no els atrauen i volen una mica més de història. Jo recomanaria, a mi ara mateix m'estava agradant molt, bueno, com a recomanació per començar, Yu Yu Hakusho i Terraform Mars. És un manga que visualment està molt increïble. Com a estil per imitar és impressionant. Però al final aquestes recomanacions no valen res si el nen no vol llegir això. El que els diria als pares és, si el nen vol una cosa, dona-li aquesta cosa. I a partir d'ahir ja anirà demanant unes altres o aproximant-se a una mica a altres coses que li monin més. Però sempre el que el nen vulgui llegir, perquè forçar una lectura que no és la que ell vol no va funcionar mai. No, no funcionarà nunca.
Doncs ens quedem amb aquesta darrera recomanació entre els pares que han estat consumidors, digueu, de còmics i de mangues de cara a sos fills, d'una entre els mainatges que se volen iniciar també. Digueu, s'han era oportunitat d'anar entre jo a botiga especialitzada que campen tot el que hi ha, que aquí heu, que seleccionen
sí,
sí. I sonyau, que serà la millor manera de veure què el que les atreu visualment i d'empius a condar d'aquí heu entrar en la història, no?
Sí, sí, perquè una de les pitjors coses que pots fer, com a, crec que com a pare, a mi m'ha passat com a professor, és intentar que lean eso que a ti te gusta. Perquè passen els anys, tenen cultura diferent, tenen una forma de veure el món diferent, i sí, quizá Dragon Ball sigue funcionando, però no veo a niños de hoy en día a ver Oliver y Benji, por ejemplo. I no, no només perquè no els agradi o l'estil hagi quedat una mica envejit, sinó perquè no ho parlaran amb els seus companys, no tindran aquesta via d'aprenentatge on les compartes, lo disfrutes con tus colegas i os metéis más en el rollo. Porque algo que hizo que el K3 funcionase muy bien, no solo es que lo veía uno, lo veíamos todos y lo compartíamos todos. Y eso hizo que ese mundillo nos fuese interesando solo por compartir, por hablarlo con los colegas. Entonces, si al teu fill li dones coses de fa 20 anys, 30 anys, estarà superguai perquè ho comentarà amb tu, però ja està. Entonces, déjalo escapar, que cojan el que más les llame. Mira que no sea gente ahí que hayan pillado por casualidad, que eso me pasó en clase una vez, que em van venir tres alumnes d'uns 12-13 anys en còmics pornogràfics i jo, la mare que els va parir, els pares no han mirat una merda.
Control parental, així també, control parental.
Sí,
en aquest sentit,
bé,
perquè també podem trobar amagat a de just dia disfressa d'un còmic literatura també pornogràfica que dilleu no hi entra d'aquestes mainatges.
Sí.
Doncs dilleu nosaltres això que vos recomanaríem en que encara dilleu ser passats per a Biblioteca General de Viella que campets aquesta exposició a Manga Kilòmetre Zero i que aquí ho començaràs a veure ensenyau quins autors de proximitat hi ha, quina hi treballa, que s'està en actualment en casa nostra i acondada aquí heu en la mateixa biblioteca que ho et senta cercar, campar, liege, emportar a vostra casa diferents còmics de diferents estils entre a condar d'aquí heu també iniciar-vos, digueu, en aquesta literatura. Avui hem d'agrair la presència en aquesta entrevista d'Alejandro Merino, que d'una, com a diríem, que hagués taller en la presentació de l'exposició als mainatges de l'escola Alejandro Casona de l'ES, a un discursi desgrani de l'escola Alejandro Casona, que d'una participaren d'aquesta primera experiència a viatges d'Illeu d'Amec Còmic. Gràcies, Alejandro, per a ti la telefonada de Maitín Daran. Molta sort amb els projectes. Te llegem, per exemple, amb les obres que puguem trobar, per exemple, en la biblioteca. Gràcies, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tu. Que vagi molt bé.
Et Maitín Daran.
Leu ja metent el punt final, 6 minutes, entre el nou de Maitín i el temps de rebre en va d'entrada en motor aviat que cercam aquests dies de la man de Xavi Gutiérrez.
Tostem en aranès.
I ara, d'una que ja hi tens entre plantejar aquest nou motor aviat, i un nou motor aviat avui, com diríem, d'am el Dia Internacional de la Salut, que s'hi dit que Dits com?
Lo restacam justament amb aquest dia i lo dedicam a la nostra campiona més joena, Lola. Dits a tau. Exercici responsable de l'augment de temperatura de la Terra. A d'avui, uns aletres.
Els responses han d'arribar volant o a través d'un missatge de correu electrònic en aran@3cat.cat o venga dame un mensaje en aquest cas de WhatsApp en nostre número de telèfon mòbil 607 07 09 09. Xavi, una tornada de Maitín d'Aran, una tornada de motor aviat. D'aquesta setmana s'amaga un.
En aquesta definició, exercici responsable de l'augment de temperatura de la Terra, d'uns aletres.
Era responsa. Aquesta setmana cauràs un dia menys. Enta responde, avui dimarts, més nosaltres que tornarem de lluís que ven, serà de la mera responsa d'aquest darrer motor aviat. A deixar, Xavi.
A deixar, segona pensada.
Sí, al menys de 5 minutes. Hem jo agullada també a l'agenda de ja en tot a parlar d'esports. Premo que aquesta dimenjada i l'únic partit d'en presència aranesa serà que ha d'afrontar a Miramona contra la Unió Esportiva Bussos, el darrer classificat que recep per equip aranès, que en les darreres jornades d'un vent de suma punts que va acabar quatau en la classificació i a prop de quatau classificat. Ara són 5 caus i d'una i una escadença seria amb una victòria aquesta dimenjada dissabte a Condà des Güell de la Brespada en Miramont. Demà dissabte també Mari Boia, que debutarà en competició avui ja d'una és classificatòries de la competició de la categoria GT. Ella era GT World Challenge que se disputa en circuit francès de Paul Ricard. Mari Boia, que participa amb un Aston Martin Vantage a costat de pilots com a Lance Stroll o Roberto Meri. Etxona Cuche porten número 18 de la categoria Pro Cup. Era competició dissabte. Són 6 hores de competició a condar de 6 de la tarda. Enquia era mitjaneta de dissabte, com diríem. I acabam amb d'altres causes, començant d'en cinema. Aquesta dimenjada era estrella en el audiovisual de Viella de Proyecto Salvación.
Please state your name.
Brandon Grace.
Diden un dels títols imprescindibles d'enguany i a cinta de ciència-ficció protagonitzada per Ryan Gosling, que mos parla d'una gran odissea espacial de segle XXI i dirigida a públic familiar. I arriba tot just quan ha d'arribar en la Terra, era nau Orion, d'empius d'aquest tour per a Lluia. Hagués un film sobre un científic retirat que exercís de professor de secundària i que se troba de patacca en una missió espacial suïcida. El objectiu, capturar a un depredador que pugui erradicar un paràsit que se menja literalment el nostre soleil i, per tant, amenaça de destruir la vida de la Terra. Dissabte, diumenge, Edelius, en el audiovisual de Viella, és encara voler anar al cine d'ames més petits, encara en diocesius dissabte i diumenge a tarda, Super Mario Galaxy, la pel·lícula basada en els personatges de Nintendo de Super Mario Bros.
If we do nothing, everything on this planet will go extinct.
You'll find a solution.
You are my solution.
Aquesta setmana n'hem parlat de la 19a edició de concurs de cançons en aranès Aran Vision. El pròxim dia 20 d'abril se barre el plaç entre presentar els treballs que d'una s'hagin de presentar en aquest estiu, que serà el dia 16 de juny. Ella, l'estiu, Aran Vision, com a diem, encara ho ets de temps entre presentar els vostres treballs. I també d'una rebrembà que Belleu tornarà al teatre en aranès de la manga primer de grup de teatre en l'Escola Garuna de Viella. Serà de 12 a 15 de maig d'amb era obra Muria que tornen. Seran una sessió cada dia de 12 a 15 de mai a Condà des 8 d'era Brespada. Les entrades que les podràs adquirir a Condà de pròxim de l'ús dia 13 en horari de tarda de 3 a 5 en Madecentre de l'Escola Garuna de Viella e prets de l'entrada 10 euros. Ell, el tràiler de la pel·lícula, com a diem, Proyecto Salvación, que veirem aquesta dimenjada en el audiovisual de Viella. Nosaltres vam tornar amb de Lluís en ta parlar de la sessió d'esquí 25-26 d'ama Àlex Barés, director general de Baqueira Beret. També, el lliu de l'arxiu. Adixats, bona dimenjada.